puesto bastantes ideas para conseguir la victoria y bueno, creo que el empate pues no ha sido injusto para nadie.
Un Carvajal que té com a company d'equip a la selecció alemanya Antonio Rüdiger, a qui avui li han anul·lat un gran gol de cap, a la primera part. El que passa que Rüdiger estava en fora de joc claríssim. I Carvajal ha admès que Rüdiger li ha demanat que Espanya guanyi a Japó a l'última jornada.
Sí, sí, me ha dicho que ganemos a Japón. No creo que nadie tenga duda de que saldremos a ganar. Nosotros queremos el primero, queremos ganar todos los partidos y bueno, pues haremos todo lo posible para ello.
Normal, no?, que Alemanya vulgui un favor d'Espanya perquè així li facilita la cosa i no hauria de golejar Costa Rica, que per si de cas ho hauria de fer, però bé. Anem a les càbales. Mira, m'agafo aquest document de Carvajal que deia el Damià perquè, clar, que evidentment és millor cada primer de grup, això és el que sembla a priori, però és que l'altre grup et pot quedar segon a Bèlgica, que no està fent un bon mundial però pot despertar en qualsevol moment, pot quedar segon a Croàcia, que avui ha jugat molt bé a futbol, pot quedar segon al Marroc, que està fent un molt bon mundial. Vull dir que ja no saps ben bé a vegades què és millor, quedar primer o segon. Les càbales són molt senzilles. Dijous, 8 del vespre, Espanya-Japó i a la mateixa hora Alemanya-Costa Rica. Si Espanya guanya el Japó, és primera de grup. Li és igual el que passi en l'altre partit. Si Espanya empata contra el Japó, està classificada, segur, amb un empat. Espanya està classificada, però depèn del que passi en l'Alemanya-Costa Rica, podria ser primera o segona. Amb un empat, si no hi ha cap cosa estranya, classificada com a primera de grup també. I si perd Espanya contra el Japó, podria ser segona. O sigui, perdent, Espanya podria passar als vuitens. Ara bé, també depèn del que passi en l'altre partit, amb Alemanya i Costa Rica. Aquí entrarien números, avaraixos i coses estranyes. Però
clar, a la compte, a la Champions, què prefereixes, quedar primer o segon?
Que depèn. No, és que mira, no,
normalment el karma en aquestes situacions és molt dolent. Normalment, quan fas càbales, tu has d'anar a guanyar
a
tots els partits.
El grup, sí,
si vols ser campió del Mundial, has de guanyar a qualsevol equip. Per tant, i més tal com estan.
Si et toca Bèlgica, senyala que Bèlgica no està bé. Pot despertar, sí, però de moment no està...
Bé, i després, Damià, com era allò? Que a quarts podria arribar al Brasil. Però és que el Brasil, no, ja veurem què fa, no? Demà.
És que t'anava a comentar, Aleix, justament això. El grup de Brasil ha jugat només un partit. Tothom està donant per fet que Brasil quedarà primer al seu grup, però Brasil demà s'enfronta a Suïssa, que és una selecció fortíssima, i demà Suïssa li pot fer partit a Brasil. Així que anem a veure. Suïssa és una selecció forta. Va ser capaç de guanyar Espanya a la Romareda amb aquell gol de Mbolo. Així que anem a esperar. Suïssa té també 3 punts, però aquesta és així. És a dir, el primer del grup d'Espanya, si passa els vuitens, s'enfronta al primer del grup de Brasil, que teòricament és Brasil, però pot no ser-ho.
A quarts, es trobarien? A quarts, Val. No?
Sí, clar. Sí, juga els vuitens contra el segon del grup de Bèlgica, Croàcia, Marroc i Canadà, que ja no hi és, i contra el primer del grup de Brasil, si és que és Brasil. En canvi, clar, el camí canvia molt si ets segon, perquè el segon del grup d'Espanya juga contra el primer del grup de Bèlgica, perquè ens entenguem, però sí, a quarts juga contra el primer del grup de Portugal-Uruguai. I aquí canvia, aquí és on canvia la història.
Millor quedar segon, no?
I si Brasil no és primer? I si Brasil no és primer? I clar, si demà Suïssa empata o guanya? Canvia tot aquí ja. Jo no descarto, demà no hi és Neymar. Els brasilers han acusat, l'altre dia van jugar bé la segona part, però han acusat el cop. Jo insisteixo, Suïssa és un molt bon equip, que no té nom, que no és mediàtic, però que està treballant bé darrerament. Així que anem a esperar, que en el grup de Brasil només s'ha jugat un partit. No?
Sí,
però bé,
sí.
En qualsevol cas, el que és molt important, Aleix, és que quan es jugui la tercera jornada del grup d'Espanya, ja, el tema de Brasil queda molt lluny, però que sobretot la tercera jornada del grup de Bèlgica, Marroc, Croàcia ja s'haurà jugat. I en aquest sentit també podrà especular, perquè és important que jo crec que has d'anar a intentar jugar contra Marroc, almenys. No, que
però està jugant bé, equip. Però està jugant bé, Dami.
Sí, no, per descomptat. Sí, és bon equip, però em sembla que en eliminatòria té més, diguem que té més, en fi, té més recorregut Croàcia i Bèlgica. Sí. Té futbolistes més experimentats i això s'acaba notant.
Toma, són la segona i la tercera de l'últim Mundial, Croàcia i Bèlgica, per tant, poca broma.
Sí,
això del Damià també és interessant, no? El dijous, a les 8 del vespre, quan Espanya jugui a jugar contra el Japó, ja sabrà qui és primera i segona de l'altre grup. Perquè l'altre grup, el de Bèlgica, es resol a les 4 de la tarda, no? Per tant, ja surts a jugar sabent qui és l'hipotètic rival si passes als vuitens de final. Bé, sempre és perillós, com dèieu, no, això? Fer càbales, Vilajoana?
Sí, que... i normalment no acostumen a sortir bé, On fas càlculs. El futbol, l'esport, no són matemàtiques, i normalment no surt bé. No.
Bé, Dami, alguna cosa més des de la teva posició? Si no, parlarem ja demà amb aquesta jornada també apassionant entre Portugal, Uruguai, Brasil, Suïssa.
Sí, sí, cada jornada és apassionant. És molt complicat, no? No qualificar cada jornada d'apassionant realment. Està sent un mundial increïble. Doncs res, demà entrenament a les 12 de la selecció espanyola. Això va tan ràpid, com que aquest mundial, per culpa d'haver-se jugat al novembre, l'han comprimit un parell o tres de dies. Sempre els mundials duren 30-31 dies, aquest dura 28. Doncs demà entrenament a les 12, dimarts tornaran a entrenar i ja dimecres farà prèvia del partit de dijous. Així, doncs, això, demà entrenament de recuperació, dimarts ja més intens, i això no para. Ja mirant cap al partit contra Japó, t'haig de dir que els últims dies hem vist molts periodistes, alguns periodistes japonesos a la concentració de la selecció espanyola, així que demà pot haver-hi ja autèntica invasió nipona a la Qatar University.
Molt bé, Dami, descansa, demà parlem. Badant.
Gràcies.
Dami, a dormir. Escolta, no facis
no
cas...
No pot fer res més, Dani, no pot fer res més.
No facis cas al Joanjo, que t'estarà esperant 2 quilòmetres més cap allà.
No, jo sobretot, Dani, el que tu em vas dir l'altre dia, que no intentaré no aprimar-me. Intentaré menjar.
Això sí, que vinguis maco,
És important menjar, és important anar ben alimentat.
Molt bé, alimenta't. Una abraçada. Adéu, Dami.
Gràcies, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Tanquem comunicació amb el Damià López. Ara de seguida tornarem un moment a Qatar també per conversar amb una altra periodista catalana que està cobrint aquest Mundial, com és la Gemma Soler, col·laboradora del Tu Diràs i que treballa a ESPN. Ara, però, el que volem fer és resumir la resta de la jornada d'avui. De fet, ho estàvem destacant ara, no? Perquè Espanya, més enllà del partit del Japó d'aquest dijous i de saber si queda primera, segona o fins i tot si pot quedar eliminada, també ha d'estar pendent de reull del grup de Bèlgica, que avui s'ha jugat, Dani Aguilar.
Sí.
Aguilar. És que tants noms ja.
Has vist?
Ja no saps cap on vas.
M'han dit Damià moltes vegades ràdio, a la vida.
És que Dani, Dami, s'assemblen molt, canvia només una lletra. No, això, Aguilar, què? Has estat pendent de moltes coses, Primer dels partits d'avui i després també de la jornada de demà.
El grup ja l'heu repassat amb la victòria amb l'empat d'Espanya, la victòria de Costa Rica. El grup F, el resultat destacat de la jornada. El partit de l'hora de dinar, la victòria del Marroc. Així és una balinda de la que ja podem dir és una de les revelacions del Mundial. Ara en parlàveu, la talentosa selecció del Marroc. S'han posat 2-0 Bèlgica. I encara en podríem afegir un més, anul·lat pel VAR. Sabiri primer i Abocal després han marcat per als marroquins davant una grisa, crec jo, grisa selecció belga, tenint en compte tot el potencial que té, recordem, selecció entrenada pel català Robert Martínez. Un partit, Aleix, que també ha portat problemes a Brussel·les. Això que sentim són disturbis a Brussel·les, al centre de Brussel·les, celebracions pel triomf del Marroc, desplegament d'uns 100 agents de policia per controlar la situació. Fins i tot l'alcalde de la ciutat, Philippe Clos, ha desaconsellat que la població anés al centre. A l'altre partit del grup, victòria de Croàcia, 4-1 davant Canadà. Per tant, aquest grup F queda així. Croàcia i el Marroc líders amb 4 punts, Bèlgica en té 3. Canadà ja és la segona eliminada després de Qatar, s'afegeix a Qatar.
Per mi és sorprenent, el paper de la Bèlgica de Robert Martínez, no? Me n'esperava molt més, també he llegit unes declaracions de Kevin De Bruyne dient, no, és que ja l'equip que tenim ja no és per guanyar el Mundial l'hauríem d'haver guanyat el 2018, no? Ja arribem tard, ja se'ns han fet grans, molts jugadors, fins i tot De Bruyne dient això, l'altre dia no volia recollir l'MVP perquè deia, no sé per què me'l donen, si no he jugat bé, no sé, una Bèlgica que a mi m'ha decebut bastant, la veritat.
Jo no l'he vist, No he vist el partit, no m'haurà coincidit.
N'has fet tants a RAC+1 que ja no saps on estàs.
És que al final perdo...
Jo crec que a Bèlgica li ha fet... Sí, a Bèlgica li ha fet molt mal la baixada de Lukaku.
Havia jugat uns minuts, també,
sí,
no?
Però sí, però li fa mal. Li fa mal i li falta... Clar, Hazard no era el mateix, òbviament, que el 2018. Els tocadors de Bruyne, evidentment, no té aquella... que ja espurna, no?, que podia tenir abans.
Ho diu moltes vegades Albert Múdez, perdona'm, i la Joana, que es nota molt que De Bruyne està rodejat d'aquí, està rodejat i que enyora molt el que té el City.
Clar.
Que la manera que té de jugar el City, hòstia, aixeca el cap i pum, 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 i ara té aquí, Batshuayi fa el que pot, però el pobre home no és Lukaku, etcètera, etcètera.
Sí, el City pot donar molt més joc i aquí l'ha de generar ell.
Clar.
No? És la gran diferència.
I que tampoc té 25 anys, eh?
Per això. No, o sigui, en deu si tenir 31 25 anys, ja, eh? Si en tingués 25, segurament el podria generar ell també, el joc, no?
Però està en un molt bon moment, cas. De
Bruyne. Sí, però el que dèiem abans, en el context del City.
Sí. I Courtois avui, tot allò que ha arribat a salvar Courtois durant tant de temps, doncs avui l'home no ha estat encertat, que també és una de les claus de Bèlgica, evidentment. Per tant, si el porter no et para i el millor jugador tampoc apareix, passa el que passa.
I no tens davanter...
Clar, sí. Doncs perquè Batshuayi, pel broma, doncs ja pot fer-ho tot, que evidentment no, insistim, no és Lukaku.
Ja. Bé, a veure què passa en aquest grup, no? Perquè el Marroc té moltes opcions de classificar-se, perquè en l'última jornada hi ha un Bèlgica-Croàcia. Una de les dues es pot quedar fora. I el Marroc, en canvi, se la juga contra Canadà, que està eliminada, i té totes les de passar ronda.
Jo aquí sí que me la jugo. Jo crec que Marroc passarà.
I entre Bèlgica i Croàcia?
Jo crec... M'agradaria que passés Bèlgica, però jo crec que Croàcia... Veient les dues seleccions, jo crec Croàcia molt més... amb un nivell ara mateix superior, inclús de confiança.
Sí.
I demà es tanca la segona jornada de la fase de grups amb els G i A, que n'en parlàvem una mica, eh? Brasil, Suïssa, Portugal, Uruguai. Demà tenim una molt bona jornada, Dani.
Sí, primer plat fort a les 5, Brasil, Suïssa, els dos equips que van guanyar els primers partits del grup G. Noms propis als absents. Neymar, ja ho sabem, no jugarà en tota la fase de grups, tampoc hi serà Danilo. Això ha dit Tite de tots dos avui.
I va a segunda parte da pergunta, vou escolar.
Vaig amb la segona part de la pregunta. Puc confirmar que Danilo i Neymar jugaran en aquesta Copa. Mèdicament o clínicament no puc aprofundir en les fases de la recuperació, no tinc els coneixements. Però pel que em diuen els doctors, l'evolució és bona i se senten una mica més còmodes i segurs que els podrem utilitzar en aquesta Copa.
Podeu utilitzar-los en la Copa, sí.
En aquesta Copa què vol dir? Doncs ho sabem. Quan? No ho sabem. No, clar. Fase de grups, va dir el metge que no jugaria més Neymar. Tot just queda un partit. En funció de com li vagin les coses a Brasil, Tite potser està pensant, si tanquem vuitens, doncs viem a les eliminatòries, veurem què passa. Ha parlat, document interessant, Marquinhos, sobre com està Neymar. Ha dit això.
Na hora, no moment, até digerir tudo.
És moment de digerir-ho tot. És una situació delicada i molt difícil. Després del partit el vaig veure trist, el que és normal per tot el que ell volia, per tot el que ell somiava. Està patint per la lesió, com a jugadors tots l'entenem. Està dormint en fisioteràpia, treballant 24 hores al dia. Això demostra les ganes que té de tornar.
Mas hoje ho vejo muito, muito melhor.
Davant Suïssa, que va guanyar 1-0 al Camerún, això a les 5. Camerún i Sèrbia obren foc a les 11 del matí amb el Cursant Solsona, amb l'altre partit del grup. A les 11 del matí tens un Camerún-Sèrbia.
Camerún-Sèrbia, a les 11. I després a les 5, a RAC més 1, aquest Brasil-Suïssa, que són els dos líders de grup.
Un croissant, dius, a les 11.
Què?
Cap i pota. El croissant me'l prenc a les 8 del matí.
Cap i pota a les 11, ja.
Però has d'agafar forces, que aquests dies t'estem esprenent molt.
No, a vegades fem un esmorzar d'aquell una mica més potent.
De forquilla?
Capipota. Sí.
Amb la colla aquesta, eh? Sí. Ja m'hi portaràs algun dia, ja.
Escolta, i el grup A, què tenim demà?
A les 8, al plat fort, Portugal-Uruguai, amb moltes més urgències per part dels uruguaians, que van empatar amb Corea la primera jornada. Portugal, en canvi, té ja 3 punts després d'aquest suat triomf davant Ghana. L'Uruguai, amb el dubte de qui ha de marcar els gols, si Luis Suárez o si Cavani. I, per cert, sense novetats del cas Araujo, seguim pendents de quan reapareixerà, si reapareixerà o no. L'altre partit del grup, Corea Ghana, un punt als coreans, cap als africans, a l'hora de dinar a les 2 del migdia.
Molt bé, doncs això és el que tindrem demà. Què anaves a dir, Roger?
No, va dir que cada partit pendents de l'Uruguai, i tenint en compte el que ja va explicar la Marta també, aquesta guerra amb el Barça, per si juga o no, i el Barça, que creu que no s'estan complint els terminis, i el que comentaves tu, Aleix, que recuperaves una entrevista de fa 2 dies del Guardian, de
De Bruyne.
Kevin De Bruyne, li pregunten per Qatar, i la resposta és: crec que la nostra oportunitat va ser el 2018, vam tenir un molt bon equip, o tenim un molt bon equip, però s'ha fet gran. Hem perdut jugadors importants, ara en tenim de nous, que estan apareixent, però no al nivell dels que teníem el 2018. Ens veig més com uns outsiders.
Personatge particular, De Bruyne.
Sí, venint de... És, ja et dic, publicada fa 2 dies... Pel Guardian, aquesta entrevista, però que el capità de Bèlgica digui no tenim opcions, ens hem fet grans i els que pugen no són del nivell dels que tenim el 2018.
I segur que no ho diu amb segones, per buscar...
No,
i que té les idees clares, veu bé el futbol i ho explica. Això, a vegades...
Sí. A veure què fan, no? A veure què fan. Insistim, eh? Bèlgica-Croàcia, el dijous, a les 4 de la tarda. I sobre Araujo, la idea o intuïció que tenen al Barça és que jugarà el tercer partit de la fase de grups, que això és divendres de l'Uruguai. A veure què passa demà en aquest Portugal-Uruguai.
Estem en els 2 mesos. Ara em sembla que porta tot just 2 mesos. Sí. Estàvem parlant de 3, per tant...
Que és el que ens va dir Pedro Luis Ripoll, que treballa, és un reputadíssim metge que treballa amb l'Empaine, en el que va operar Araujo, i ens va dir, en 8 setmanes està jugant. I això seria el dia 2 de desembre, que és divendres.
Però hi ha algun membre del
dos.
Sí, home, però...
Dos.
Però, Dani, com
dos
si no
del Barça, n'hi ha dos del Barça.
Com si no hi fossin.
Allà n'hi ha dos del
Dani,
Barça.
Com si no hi fossin.
No, però home, tindran, no, al final... Tindran notícies reals de com es troba aquest jugador, no?
Sí, i no estan molt contents de les càrregues de treball que hi ha als entrenaments, que és el que vam explicar l'altre dia.
No tenen cap tipus de control, estan allà com observadors, sí, però si no... Si estàs com a observador però no tens capacitat de decisió de cap tipus, doncs ja em diràs.
Un quart d'una, tornem un moment a Qatar amb la companya Gemma Soler, d'ESPN. Hola, Gemma.
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Bona nit, molt bé.
Bona matinada per aquí, ja.
Sí. Un quart de 3 de la matinada, ja. Sí. Ja et deixem anar a descansar. Només volia saber primer què tal el Mundial, com l'esteu vivint també a ESPN, i què t'ha semblat aquest Espanya-Alemanya, no?, que l'has vist, també.
Sí, bueno, de fet el Mundial l'estic cobrint per Al Jazeera i llavors diguem que tinc poca ocasió d'anar als estadis perquè és una cadena de notícies, llavors és com més anàlisi pre-post i tal, però avui com que era partit d'Espanya, era un partit gran i tal, he pogut sortir de la gàbia, que estic sempre tenim un parell d'estudis i he anat a veure el partit d'Espanya. Clar, m'ha impressionat molt l'estadi, és l'estadi més llunyà, no és el més gran, però sí segurament el més espectacular, així en forma de tenda i tot. De fora és brutal, però és que de dintre és, no sé, és com una sensació així com molt estranya, és algo que mira que he estat estadis de futbol jo, però m'ha impressionat bastant. I rei, el partit, bueno, un partit que crec que... Refermo una mica les sensacions aquestes de perquè ni Espanya ni Alemanya no estan a les quinieles de la majoria com a candidates, però que a la vegada són seleccions que, pues, que tenen qualitat i tenen coses interessants. I la resta, en quant a l'ambient d'aquí a Qatar, jo és que jo havia viscut aquí, llavors a mi hi ha moltes coses que la gent li al·lucinen molt, que jo ja vaig ser al·lucinada fa 10 anys quan vaig venir el primer cop, llavors... És com estar un parc d'atraccions gegant constantment, i hi ha moltes atraccions i molts focs artificials i molts drons i moltes coses espectaculars.
Ja. I ha canviat molt? Mira, ara que dius això, en 10 anys, Gemma?
Molt, moltíssim. Ha canviat, o sigui, és la mateixa essència, però, clar, ja ha crescut molt a nivell de territori, i de rascacels al centre, que és on estic jo ara mateix, a West Bay, que és com el lloc dels rascacels, que per les imatges que haureu vist, pues, no sé, hi ha no sé quants rascacels més. I ahir vaig anar justament a la zona del mercat del Suc, on jo vivia, on jo vaig viure, i vaig intentar buscar a l'edifici on vaig viure. No el vaig trobar, perquè és que no reconeixia aquella zona.
Mm. Hem parlat molt en la prèvia de drets humans, no?, del respecte a les dones. Clar, tu què vas ser-hi fa 10 anys? També has notat alguna evolució en la societat? Vas tenir alguna cosa que vulguis comentar o recordar?
És que jo, a veure, jo vaig anar allà amb una actitud molt positiva perquè, bueno, era una bona oferta laboral i molt interessant i tal. Llavors jo vaig anar amb una actitud sent molt conscient de que era un lloc amb una cultura i un règim, diguem, polític diferent, d'aprendre-m'ho bé i de venir a aprendre, a viure una experiència temporal i tal. Llavors, jo no vaig tenir cap problema. És un lloc on pots tenir problemes. Jo no en vaig tenir cap, ni al meu entorn en vaig tenir cap. Llavors, jo, el record i, diguem, l'experiència que guardo i que estic tenint ara també és positiva, entenent que, òbviament, hi ha moltes coses amb les que no estic d'acord, lògicament. La democràcia no és perfecta, però crec que és el menys imperfecte dels sistemes i lògicament, pues, no m'agrada, no, pues, saber de, pues, tota la problemàtica que hi ha hagut a nivell de xifres de morts a l'hora de construir estadis en un lloc amb una climatologia tan, tan complicada. Sí que és veritat que jo, també la manera com ho hem portat des d'Occident, jo que he viscut aquí, que conec molta gent, que treballo amb gent d'Àfrica, del món àrab, d'Àsia, és veritat que ha generat una mica de rebuig de ja estan aquests occidentals, aquests europeus, donant-nos lliçons, saps? Vull dir, una companya africana periodista d'esports amb la que treballo, dic, és que venen els europeus i ens parlen de drets humans, a mi, que sóc d'Àfrica, amb tot el que heu fet, saps? I dic, pues, que tens tota la raó del món.
Absolutament.
Llavors, és veritat que per les altres cultures no ha agradat massa la forma com s'ha fet el boicot, també. I ara per què, Qatar? Per què no ho has fet als Jocs Olímpics de Pequín? Que sí que és veritat que en algun moment, no?, s'ha de fer una... Jo entenc que la gent vulgui fer la pressió social i tal, però és complicat i aquí pues, hi ha gent d'altres cultures que s'han ofès bastant, s'ho han pres com un atac gairebé, ja no només els d'aquí de Qatar, òbviament, que la veritat que no conec a ningú que sigui... Bueno, algú sí, però poca gent que sigui nascuda aquí, la veritat.
Que interessant, que interessant això que ens expliques, perquè n'hem parlat moltíssim, no?, d'aquesta cara B del Mundial o de l'altre Mundial, no?, de la part més social o política. És molt interessant aquest punt de vista de la Gemma Soler, que va estar, com diu, ara fa uns anys lluint també aquí a Doha i a Qatar. N'anem parlant, normalment treballes a ESPN, no?, jo em confonia. Ara estàs aquí a Al Jazeera, doncs, analitzant el Mundial. Doncs mira, deixa'm preguntar-te...
Sí, és que jo vaig venir aquí, fa 10 anys vaig venir precisament per Al Jazeera, llavors em van demanar, vindries a fer el Mundial? I, bueno, doncs mira, m'ho he fet venir bé en vacances i coses i tal, i ho estic fent per ells, perquè també, mira, és una experiència diferent fer-ho, viure-ho així.
Clar que sí, home, polifacètica, la Gemma Soler, ens encanta. No, anava a dir-te que, ja que l'estàs seguint i fent anàlisis, com deies, també des de plató, qui et sembla la selecció favorita a hores d'ara?
Brasil. Tot i que l'hem de tornar a veure, perquè només hem vist un partit, i França també la veig molt bé. La meva favorita, però també hi havia una miqueta d'empatia, era Argentina, i em genera una miqueta més de dubtes, tot i que també la veig forta. Està sent un Mundial, bueno, suposo que ho heu debatut, totalment imprevisible, i sí. És que em costa molt fer prediccions, perquè és que passen coses molt estranyes en aquest Mundial, però jo ara mateix, les que em donen millors sensacions, Brasil, tot i que he de veure un segon partit, França... I
Espanya.
Argentina, Espanya... Sí, Espanya també. No la veig per guanyar. Jo crec que et trobes en Brasil o en Argentina o en França i crec que pots tenir sort, però tindràs complicacions.
Bueno, ho anirem veient, Gemma, ho anirem veient. Escolta, encantat de saludar-te. Bona feina i anem parlant aquests dies.
Igualment. Bona nit.
Adéu-siau. Gemma Soler, la companya d'ESPN, que puntualment està ara mateix amb Al Jazeera, seguint aquest Mundial des de Doha i des de Qatar. 8 minuts i 1:15. Hem de fer una petita pausa i de seguida tornem i rematarem la tertúlia allà amb Xavi Vilajoana i amb Dani Solsona. Hem de parlar, entre altres coses, de dos noms propis. Un és el de Sergio Busquets. Avui s'han publicat informacions sobre el seu futur. Explicarem el que sabem aquí a RAC1. I també s'ha parlat del futur de Leo Messi després del Mundial. I també explicarem el que sabem aquí a RAC1 amb el Roger Saperes. I trucarem la Laia Coll, que avui el Barça femení ha tornat a golejar. I com està el Barça femení? Quina setmaneta el Barça femení, tu. Golejada al Camp Nou contra el Bayern i avui golejada contra l'Atlético al Metropolitano.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Tot aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
A Moga Motor, concessionari oficial Mazda a Barcelona, et presentem el nou Mazda CX-60, el nou SUV híbrid endollable perquè gaudeixis conduint a cada moment. Vine a provar-lo a Mazda Moga Motor. T'esperem a Gran Via 751 i a Ciutat d'Assumpció 55. Mogamotor.com. Gaudeix del plaer de conduir amb Mazda Moga Motor a Barcelona.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Ballard tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Ballard a Barcelona i l'Hospitalet. grupballard.com.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les jerquies, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més
1. RAC 1.
Abans anava en cotxe a la feina, cada dia amb bussos, nervis, mal humor. I després l'aventura d'aparcar, més nervis, més mal humor. Ara hi vaig amb bici, tranquil, sense embussos i gaudint del trajecte.
Deixar enrere els embussos i aparcar el mal rotllo. En bici, anem bé. AMB, Metròpolis Barcelona.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC 1, a rac1.cat i al canal de YouTube de RAC 1.
RAC 1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC 1,
continguts,
imatges, xarxes socials, passa per rac1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 2:15. Va, que anirem rematant la tertúlia d'avui.
Eh?
Sí, avui és contingut prèmium, també. Sí, sí, sí. Hi ha dos jugadors amb passat i present blaugrana que han estat avui protagonistes. Els dos són al Mundial, eh? Un és Sergio Busquets i l'altre és Leo Messi. Informacions del Sunday Times sobre el futur de Messi i de la cadena COPE sobre el futur de Busquets. I les dues informacions, sàpiga, apunten que tant Busi com Messi jugaran la temporada vinent a la MLS.
Sí, concretament a l'Inter de Miami. Començo per Leo Messi, la informació del Sunday Times. Messi a punt de tancar un acord amb l'Inter de Miami per jugar-hi la propera temporada. Aquest és el titular de la notícia. La informació explica que el club americà coneix els lligams de Messi amb Miami, on hi té una casa, fet que facilitaria les opcions d'aterrar en aquest club. Diu també que Beckham hauria estat figura clau, és el president de l'Inter de Miami, pels seus contactes amb els propietaris del PSG com a ambaixador del Mundial i també com a icona d'Adidas, la marca que vesteix Leo Messi. Afegeix que el PSG intentarà retenir-lo especialment si guanya el Mundial i que el club americà el vol per promocionar, recordem, el proper Mundial que es disputarà als Estats Units com una de les seus juntament amb Canadà i Mèxic. L'entorn de Messi, hem estat en contacte amb ells, hem preguntat per aquesta qüestió, nega que l'argentista estigui plantejant en aquests moments el seu futur, com és òbvi, apunten que està centrat només en el Mundial i en Argentina, i que només quan acabi la seva participació a Qatar començarà a pensar què fer amb el seu futur, però ens insisteixen que a hores d'ara no té res decidit ni fet amb ningú, el que no vol dir que no sigui una opció el fet d'anar a l'Inter de Miami. L'altra informació té a veure, com deies, amb Busquets. L'ha avançat la cadena COPE en un tuit: Busquets serà jugador de l'Inter de Miami la propera temporada. Aquest és el tuit que ha fet l'emissora. Com en el cas de Messi, l'entorn del jugador assegura RAC1 que manté que aquest equip i la MLS és una opció que agrada a Busquets, això és públic i notori, però asseguren també que no hi ha res fet, per tant, que la possibilitat hi és, però que, concret, que hagi signat res amb cap club, de moment, res de res. Un matís que no desmenteix el titular, per tant, veurem si aquesta acaba sent la decisió de Sergi Busquets, que, recordem, acaba contracte el proper 30 de juny. En tot cas, pel que sabem nosaltres, el que coincideixen els dos entorns és que ara mateix ni Messi ni Busquets han signat res amb l'Inter de Miami. Això no vol dir que no acabin jugant en aquest club, però que ara mateix encara estan en procés de decidir què faran a partir del 30 de juny.
Aquí, RAC1, m'he explicat moltes vegades que la intenció de Busquets és acabar el seu contracte el 30 de juny i segurament marxar, no?, perquè comença a veure que a vegades el futbol l'atropella, no?, i se n'ha adonat, i comença a veure que hi ha gent que puja amb molta força i entenc que personalment no vulgui tancar la seva etapa al Barça, doncs com li ha pogut passar a Piqué o com li han pogut passar altres jugadors que els xiulen, no? No sé, em poso l'exemple d'Iniesta i de Xavi. Van veure que el futbol els atropellava, que ja no eren imprescindibles i que potser s'escapava algun xiulet de la graderia i van decidir provar de marxar a altres futbols, potser menys exigents, no? I la idea de Busquets aquesta hi és. Que està decidit? Jo crec que no. Ell mateix a RAC1 va dir en una entrevista aquí, recordo, al març d'aquest any 2022, que de moment volia acabar la seva etapa al Barça i que no tenia pressa per decidir el seu futur. Per tant, ara, que poden acabar la MLS tant Busquets com Messi? Sí, és una opció. Sí,
jo no? Em jugo un sopar amb vosaltres que Messi l'any que ve està a la MLS. Amb Busquets igual em jugo a esmorzar, però amb Messi...
Sí, clar, la salvatat amb els casos d'Iniesta i Xavi és que ara mateix és imprescindible, Busquets. És a dir, que...
Sí, però...
No, dic per Xavi. És a dir, que sí, l'última temporada de Xavi, ell ja no és un intocable de l'11.
Sí,
de moment,
final,
aquesta temporada...
Però al final els jugadors...
Sí, però Busquets acaba contracte.
Sí, acaba.
I aleshores, si tu volguessis que...
L'hauries de renovar, sí.
L'hauries
sí.
de renovar...
El club hi hauria estat d'acord.
A la baixa, a un any, i aleshores...
Amb opció igual, a un altre, no?
Amb opció, potser... I això, bueno, potser sí que és una opció d'això de...
Jo crec que seria la millor manera. Ara em poso en la pell de Busquets, la millor manera. Acabes contracte, tanques la teva etapa, si pots ser guanyant un títol com la Lliga, o vés a saber què passa amb l'Europa League, i escolta, com va fer Andrés Iniesta
però,
amb aquella copa, tu?
Però Xavi i Iniesta, Aleix, no acabaven en contracte. Em fa l'efecte.
No acabaven. Van veure que ja no...
Ah, aquest acaba i decideix què vull fer. Sí. Quina és la proposta que em pot oferir si és que li ofereixen al Barça. O no, perquè a la millor el Barça ja li va bé que Busquets marxi i digui no, jo no vull seguir. Perquè, no ho sé, perquè ell té diferit alguna cosa...
Sí, però això se li pot seguir pagant encara que deixi el Barça. No et preocupis. A Messi se li està pagant encara diferiments.
Sí.
I juga al PSG, no et preocupis, això. Ja no computa com a massa salarial. Hi ha un altre element sobre la taula que a vegades no hi posem massa atenció, que són els drets d'imatge. I tu saps bé com funciona això, Vilajoana. Inter de Miami, Beckham, Adidas.
També.
Qui vesteix Messi? Qui vesteix Messi?
Això ajuda molt.
Va, és un altre element que poso sobre la taula.
Bassa, jo me'n recordo, últimament, no, perquè les coses ja es tenen molt més per la mà, però antigament el Barça havia tingut problemes amb Messi, precisament, amb amb el tema de Nike, Adidas... I...
Vull dir que allà, que si el sou no surt de l'Inter de Miami, potser el sou surt de la marca, saps què vull dir? Perquè ja ets global com a marca. Adidas amb l'Argentina...
Bueno, i després, clar, abans del proper Mundial, que s'ha de fer... Als Estats Units i Mèxic.
Ell ha dit que era l'últim aquest, Messi.
No, però bueno, és una manera de promocionar sí. el futbol
com
allà.
Com a
allà,
també.
Exacte, ja. Vull dir, al final el tens allà. Jo crec que hi ha moltíssimes possibilitats de que això passi.
Sí, no creus que segueixi un any més al PSG?
Jo crec que no.
Perquè acaba aquest any?
Sí.
Que tenia dos anys.
Sí.
No tenia
més... No.
I al PSG li oferirà renovació, també. Vull dir que això li pot fer ballar el cap, econòmicament.
Sí, però ja saps què passa? Hi ha un tema a partir de certs moments que l'entorn familiar
ja,
tira molt. Ja. I em consta que vivien, per exemple, molt millor i estaven molt més còmodes a Castelldefels que no pas a París. Al final, aquí podien anar a buscar els nens a escola, anar pel carrer amb certa normalitat... I allà és una bogeria. Per tant...
Potser a Miami també es viu molt bé, no?, amb aquell clima tropical que tenen.
No, i a més, a Miami, les estrelles, entre cometes, els famosos, passen molt més desapercebuts perquè n'hi ha...
N'hi ha moltes.
Molts Miami més, no? Confirmo, no?
Miami me lo confirmo, sí. Anem al futbol femení. When I wake up in the morning I see nothing
for miles and miles and miles. És una nova centrada del Barça, Patri, i el gol, 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 gol.
I descans.
I a punt de fer el sisè el Barça, el sisè, el sisè, el sisè, el sisè. Aquí volia un hat-trick, volia un hat-trick. Doncs el primer hat-trick de la temporada és aquí. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Salma, 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 Salma. Gol del Barça.
Així hem narrat la victòria, la golejada 1-6 del Barça femení al Metropolitano amb la Laia Coll, amb unes 24.000 persones, hi havia avui al Metropolitano. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Més de 24.000 persones avui al Metropolitano, un molt bon ambient, una nova golejada del Barça i un nou cop d'autoritat de l'equip entrenat per Jonathan Giraldez, que ara deixa el Madrid a 8 punts, tot i que és veritat que les blanques tenen un partit pendent i l'Atlètic de Madrid, que és el tercer classificat, queda ja a 10 punts del Barça, quan tot just s'han disputat 10 jornades d'aquesta Lliga femenina. El Barça avui a la primera meitat li ha costat. És cert que ha obert la llauna molt aviat, amb un gol de Txernogorčević al minut 4, però després l'Atlètic de Madrid ha estat capaç d'empatar amb un penal que han posat en qüestió tant Jonathan Giraldez com Mapi León, que han sigut els encarregats de sortir en la zona mixta, i allà l'Atlètic de Madrid ha fet un pas endavant, ha tingut arribada, ha fet el control del partit. És cert que no ha generat un perill molt gran, però sí que ha tingut arribada i el Barça no se sentia còmode abans del descans, però un golaç de falta excepcional de Mapi León ha posat en avantatge el marcador, i a la segona meitat sí que és veritat que l'Atlètic de Madrid ja li ha costat moltíssim, el Barça sí que s'ha sentit còmode sobre la gespa i han anat arribant els gols fins fer aquest 1-6 final al marcador. També hem de dir que l'Atlètic de Madrid ha perdut la seva millor jugadora, Ludmila, que està pendent de proves al genoll d'una ressonància. La veritat és que no feia molt bona pinta quan ha abandonat el terreny de joc. A la segona part ha marcat Lucy Bronze, que s'ha estrenat com a golejadora del Barça, ha fet un doblet Salma Parayuelo, i també ha marcat Ingrid Engen. I tot plegat, doncs avui un nou bon partit del Barça en el global, i una setmana molt important, perquè el Barça venia de jugar dijous al Camp Nou davant 47.000 persones, 3-0 davant del Bayern, un molt bon partit, i avui doncs s'ha rematat aquesta setmana que estava marcada en vermell amb aquesta golejada contra l'Atlètic de Madrid. I Jonathan Giraldez, que per cert avui diumenge feia 31 anys, el tècnic del Barça, sens dubte un dels més joves de tota la Lliga, feia una valoració molt positiva del rendiment que està mostrant l'equip.
Fàcil, després d'un partit tan exigent l'altre dia contra el Bayern, tenia aquest rendiment tot el partit. Al final hem acabat atacant a camp contrari, i era una mica el que parlaven. Abans de començar tenia aquesta personalitat de poder dominar tots els partits, i en setmanes que jugues cada 3-4 dies tenia aquesta fortalesa també a nivell de joc de poder dominar-lo per poder crear ocasions, per poder desgastar el rival, per intentar compensar aquell desgast físic que teníem i mental de l'últim partit, i molt content perquè crec que les jugadores ho han aconseguit.
Doncs 13 de 13, porta el Barça en aquesta Lliga, havent jugat ja contra rivals importants, 44 victòries seguides a la Lliga Femenina, si sumem les de les últimes temporades i també aquestes 13 d'aquesta temporada, i tancant aquesta setmana màgica.
10, són 10.
Són 10?
Són 10 més els 3 de la Champions. 13 en el global de totes les competicions. A la Lliga avui era la jornada 10, però si sumes els de la Champions sí que són 13.
Ah, aquí m'he confós. Doncs vale, perfecte. Doncs eren 13 victòries seguides aquesta temporada. 10 de 10 a la Lliga, evidentment, com diu la Laia, corregeix perfectament, i 3 de 3 a la Lliga de Campions. I com ara deia jo, tancant aquesta setmana espectacular, guanyant al Camp Nou, guanyant avui al Metropolitano i pràcticament deixant-ho tot lligat i barrat, no? La classificació per la pròxima ronda de la Champions i també aquest camí cap al títol. Mira, us deixaré marxar, que sé que és tard, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana, que si no sempre us allargo, i us deixaré marxant escoltant una gran protagonista, com és Anna Txernogorchevich, que avui ha marcat un dels gols. Solsona, Vilajoana, gràcies, la setmana que ve més. Aquí us espero, a veure si ens acompanya el Pichi, que avui no ha pogut venir.
Vale? Adéu, bona nit.
Gràcies.
Va, una abraçada. Mira, i saludem, que la tenim al telèfon, l'Anna Txernogorchevich. Hola, Anna, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Muy bien.
Avui, nou cop d'autoritat a la Lliga, no? Heu resolt amb solvència, sobretot a la segona part, aquest partit difícil, no? En un camp complicat com era el Metropolitano y contra l'Atlético.
Bueno, claro, al principio sí que teníamos un poco dificultades. También Atlético ha presionado muy alto. Y, claro, hemos empezado bien, marcamos pronto y luego ya pitaron el penalti, que aún no lo sé si era penalti, necesito verlo, pero creo que luego ya también el 6-1 también es merecido, pero al final lo más importante es que tenemos los 3 puntos.
Igual que contra el Bayern, la segona part molt millor que la primera, no? Això per què passa? En teniu alguna explicació a l'equip?
Però bueno, yo creo que también... Llega el punto que el otro equipo se cansa. Y claro, al principio, la primera parte, todo el mundo ya tiene fuerza, pueden correr, están cerca, pueden ir en la, o bar a las disputas. Y claro, en segunda parte creo que como tenemos más el balón, como estamos jugando, no creo que pueden seguir con nuestro ritmo. Y creo que por eso muchas veces ya en la segunda parte marcamos algunos goles más.
Es una bona explicació, una bona teoria, clar que sí. Era una setmana complicada, Anna, per vosaltres, i ha estat rodona, no? Perfecta, aquestes victòries contra el Bayern a la Champions al Camp Nou i avui contra l'Atlético al Metropolitano.
Bueno, era... Para mí, a mí me encantan semanas así, que tienes un partido en la Champions y juegas contra un buen equipo... Y el fin de semana contra un buen equipo como Atlético de Madrid y encima en un estadio así. A mí me encantan estas 3 semanas.
A més, en camps grans, no?, com el Camp Nou, com el Metropolitano, l'altre dia 47.000 espectadors pràcticament, avui més de 24.000. Són molt bones dades, no?
Es increíble. Es que creo que puedo decir eso por todo el equipo, que nos encanta jugar en el Camp Nou. Con tanta gente y con la afición. También hoy era un partido súper guay porque al final para el fútbol femenino cosas así son importantes y se ve que a la gente le interesa el fútbol femenino.
Està fent el canvi ja el futbol femení? Veient aquesta setmana, veieu que jugaran a l'Allianz Arena d'aquí a 15 dies. Creus que s'està fent ja un canvi important?
Sí, creo que ha empezado el año pasado, cuando hemos jugado primera vez en el Camp Nou, los otros equipos juegan como Lyon o Arsenal, todos juegan en el estadios grandes y se ve que la gente realmente quiere ver los partidos. Y también la Euro creo que ha ayudado también mucho y ojalá que podamos seguir así.
Tant de bo, tant de bo. Personalment, Anna Txernogorchevich, contenta, no?, des que has arribat. Has crescut moltíssim i aquesta temporada ets la segona màxima golejadora de l'equip a la Lliga. Avui has marcat el minut 4. Com t'estàs sentint?
Bueno, claro, hay que decir que ahora mismo juego un poco más. Seguro que también, claro, nos falta, claro, hay que decir, normalmente... Pero es una muy buena jugadora, está lesionada y creo que lo más importante es que cuando tienes 2 minutos, aprovecharlos y darlo todo para el equipo y eso es siempre que intento y que me sale tan bien, pues muy bien, pero siempre al final lo más importante es que ganamos con el equipo.
¿Estás en la teva millor temporada al Barça?
Para mí personalmente.
Sí.
Bueno, hasta ahora sí, pero la temporada ya ha empezado. Pero creo que el año pasado también tenía una buena temporada. Claro, ha jugado en casa contra Arsenal, fuera contra Arsenal, en casa contra Wolfsburgo, en los semis. Creo que también ha jugado muchos partidos y partidos importantes. Y claro, los números ahora mismo sí que puede ser que es la mejor temporada, pero bueno, al final ya veremos cómo... com passa tot.
A més, ets una jugadora molt polivalent, ets com un comodí, no?, per l'equip. On et sents més còmode jugant? En quina posició?
Bueno, ahora mismo, como juego mucho, claro, de extremo me siento bien, pero lo mismo como que ha jugado a veces de lateral o de... No sé, no tengo una posición fijo que digo que, ay, eso es mi favorita, pero, claro, jugar un poco más arriba me encanta y encima si puedes marcar goles es mejor.
Sempre és més vistós, no?, el gol en el món del futbol, no?
Claro.
Sí. I acabo. Escolta, què ha passat amb Salma Parayuelo? Perquè el míster no n'ha volgut explicar res, diu que un problema logístic, no sé, és curiositat, eh?
Pues eso, eso. Justo que dijo Joana, el míster.
Vale. I com portes el català?
Perdona?
Com portes el català? Que sé que, l'aprens, n'estàs parlant a poc, no?
Bueno, hay un... Hasta ahora sí que me falta hablar catalán, pero empezamos con entender las cosas y creo que ahora entiendo bastante, pero claro, a veces aún hay palabras o frases que no entiendo todo, pero estoy intentando.
Molt bé. Doncs t'animem a que segueixis intentant-ho i creixent i que algun dia puguis parlar-lo. Moltes felicitats i molta sort pel que queda aquesta temporada, Anna.
Moltes gràcies, que vaya bien.
Ara, Txernogorchevich, el tu diràs en aquest tram final, parlant d'aquesta golejada 1-6 al camp de l'Atlètic de Madrid, ha estat l'autora d'un dels gols. Laia, alguna cosa més?
Doncs mira, que avui ha tornat Mariona després d'unes setmanes lesionada, 18 minuts per la jugadora balear. Ara hi ha setmana neta, que segur que s'agraeix molt, ho agraeix el cos tècnic per poder fer entrenaments de més qualitat, també les jugadores per tenir un punt més de pausa. El proper partit del Barça és dissabte a les 12 del migdia al Johan. Reben la Reial Societat de Natàlia Arroyo, que avui ha guanyat 3-0 contra el Levante Les Planes. Un Levante Les Planes que ara mateix és 13è classificat, es manté per fora del descens, amb 3 punts de marge.
Perfecte, doncs mira, escoltarem Ferran Cabello, l'entrenador del Levante Les Planes, valorant aquesta derrota contra la Reial Societat.
Hem donat una bona imatge, però bueno, sortim amb la mateixa sensació que amb l'Atlético de Madrid, amb equips que són molt més grans que nosaltres. Ja no busquem només la bona imatge, sinó que també busquem treure algun punt, i en els dos partits hem vist que hem estat molt afectats per culpa d'un arbitratge que creiem que no és el convenient per a aquesta categoria.
Queixant-se, doncs, de l'arbitratge, el tècnic del Levante Les Planes. Laia, gràcies. Ens seguim parlant aquesta setmana.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Vinga, va.
Bona nit.
13:01. Els que hagin arribat fins aquí tindran premi, que regalarem un lot de Torrons Vicenç.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Ja sabeu que Torrons Vicenç és l'autèntic torró de Gramunt, el torró, el torró de RAC1, que n'hi ha de moltíssimes varietats. Avui les han tastat el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. Demà els farem tastar també aquestes varietats de ristretto, de mango, el torró tou de festuc, el Sam Tinolla, el David Bernabéu i l'Antoni Bassas. I també us recordo que teniu el torró solidari de Torrons Vicenç i de RAC1. N'hi ha de dues varietats, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. Tots dos són irresistibles i són solidaris. Per només 7 euros col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja tenim l'oient guanyador al telèfon. Mira, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Josep Maria,
des d'on truques?
Granollers.
Perfecte. Vinga, juga al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç?
Doncs mira, n'heu parlat fa una estona i no ho sabia, i tinc debilitat pel Sergi Busquets.
Perfecte. Doncs mira, portem el seu vot. I qui no se'ls ha de menjar?
Tota la parafernalla, tots els que han promogut i tots els que s'han endut al Mundial a Qatar.
Perfecte. Apunto la FIFA?
Sí.
Perfecte. Molt bé, Josep Maria, cap al Vallès Oriental, cap a Granollers, aquest lot de torrons Vicenç amb un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Felicitats i bones festes.
Perfecte, moltes gràcies, bones
festes. Bona nit.
tu diràs, amb Aleix Pariser.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Acaba l'any i necessites renovar la flota de vehicles del teu negoci? A Fort Nicolás t'ho posem fàcil. Tenim estoc amb lliurament immediat i els millors preus de l'any. Arriba la Black Week del professional. Apropa't el 28 de novembre al 3 de desembre a les nostres instal·lacions de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Oferta especial. Nova Torneo Connect per només 27.500 euros.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
RAC, RAC, U, U.
Teniu la maleta a punt?
RAC U presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de l'Avet d'Espinelves. El diumenge 4 de desembre a les 3 de la tarda, un programa molt nadalenc des d'una de les fires més singulars i conegudes de Catalunya.
Passejarem per les parades d'avets, tions, caganers i artesans del municipi. Visitarem la mostra d'oficis antics de Catalunya i us donarem un munt d'idees per escapar-vos per les comarques gironines, el Pont de la Puríssima i les festes de Nadal.
El diumenge 4 de desembre a les 3, el Viatge B amb Esther Muñoz se'n va a Espinelves, a la Fira de l'Avet. Us esperem a la plaça de les Quinzenades.
Maleta a punt, cap a Espinelves.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espinelves.
Amb la col·laboració de Casa Tió.
A RAC 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del programa d'avui. Obrim aquella secció de la vida més enllà del Mundial i del futbol.
I és no? Quan em trobes a mi.
Que és el bàsquet. Que és el bàsquet. Hola, Mundet.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Content de veure't.
I tant, que sí, jo també.
Aquest diumenge hem tingut jornada CB amb cara i creu pel que fa als equips catalans. El Barça ha guanyat de 18, 182 al Granada, en una primera part espectacular. I porta una bona ratxa al Barça.
Sí, sí, sí. Avui 35 punts al final del primer quart, 57 punts al minut 14, i ha fet 23 dels primers 26 tirs que han acabat en bàsquet. Aquesta setmana l'equip, ho dius bé, està bé el Barça, ha provinjat 92 punts en els tres partits que ha jugat contra Partizan, contra Baskonia, i avui amb un 47% d'encert en la línia de 3 punts en el total dels 3 partits, i ha repartit de mitjana 22 assistències. Són molt bones xifres, Aleix. És el que li explicava aquesta tarda en Puig al Superesports, a la que avui el Barça s'ha vist a dalt, 19 de diferència, ha aixecat el peu de l'accelerador i Xeres s'ha dedicat a fer rotacions i a dosificar jugadors. Porten molta tralla, eh? Tingues en compte que avui el Barça tancava una setmana de back-to-back, 5è partit en 11 dies, i ja van 23 partits oficials en 9 setmanes. En altres paraules, són 23 partits en 68 dies. És una bestiesa. Jo avui ho pensava, dic, hòstia...
Ritme NBA.
Tinc la sensació de que estem al mes de gener, al mes de febrer, i tot just estem... No hem ni acabat encara el mes de novembre. Xeres ha donat minuts a Da Silva, Pauli, Nagy, Caicedo, Villar, fins i tot Kuric, que està tornant de la lesió, i ha sigut allò un partit de gestió d'estira i arronsa amb aquest més 19 que tenia el Barça. El que més a prop s'ha posat al Granada del partit ha sigut a 10, 80-70 a la recta final del tercer quart, però la veritat és que el Barça ho ha gestionat molt bé, no s'ha deixat sorprendre i ha assegurat la victòria per aquest 100-82 que comentaves. El tècnic lituà, Sarones Jasikevičius, al final del partit ha donat per bo tant el maig com tot el que hi ha hagut a dins.
Tenemos que estar muy contentos con el ataque. Yo creo que en defensa les hemos dejado demasiado, ¿no? Yo creo que ataque ha sido por momentos pues muy fluido, siempre ayuda cuando metes mucho por fuera. Yo creo que ha gustado mucho a mí que ha jugado los jóvenes, los que tienen que jugar claramente muchas cosas positivas, ¿no?
Corey Higgins, 21 punts. Compte a Parisé amb Corey Higgins. L'altre dia ens deia RAC1, sento que cada dia estic més bé i trobo que el pla específic que estic seguint és un encert. Allò que vam explicar en el seu dia, de que estava seguint un pla per a la segona part de la temporada, després d'un any amb dues lesions molt, molt cabrones, si m'ho permets, estar en el millor moment quan toqui. Aquest mes de novembre ja frega els 14 punts de mitjana i no hi ha hagut precisament partits fàcils. El Barça, si us recordes, ha jugat contra el Maccabi, contra la pista de l'EFES, contra el Partizan, contra el Baskonia, el derbi contra la Penya. Està fi des de la línia dels 3 punts i ens sembla molt interessant la valoració que n'ha fet Xeres. Diu, després d'aquest any tan dolent per les lesions que va tenir, ja a la pretemporada se'l va veure que estava molt bé i ara mateix, la veritat, és que està en un gran moment de forma.
Es como un fichaje nuevo, pero fichaje que ya lo conoces muy bien. Ya en pretemporada hemos visto a Corey que explosividad de primer paso ya demostraba que tiene. Ahora empieza a meter mucho desde fuera, que también puede meter, ¿no? Y yo creo que con el tiempo pinta bien. Ojalá siga dando estos pasos adelante.
Una victòria que li serveix al Barça per connectar amb el pom de dalt de la classificació. 7 victòries, 2 derrotes a l'ACB. Recordem, ara mateix el líder és el Tenerife. 8 victòries, 1 derrota. El Barça que empata amb el Madrid. I el Gran Canària, just per darrere, amb els mateixos registres que els Laura.
Això a dalt, mirant ara la classificació, el Joventut tanca aquesta jornada en posicions de play-off, no? És setè, la penya, setena la penya, amb 5-4. I a la part baixa s'està estirant de manera perillosa, no, Mundet? D'entrada, el Bàsquet Girona ha perdut de manera clara avui a Vitòria contra el Baskonia, 95-68. No hi ha hagut gens de partit, no?
No, menys 27, que a més, ho comentàvem aquesta tarda al Superesports, suposa la derrota més important de la temporada. L'equip d'Aito ja acumula un parell de toves a la pista de l'Obrador i va perdre de 26, avui de 27, i compta que el calendari farà que els gironins hagin estat un mes sense guanyar, perquè el proper partit ja quadra el mes des de l'última victòria. El resum és molt fàcil, Bàsquet Girona amb dues marxes menys, més ben dit, Baskonia amb dues marxes més, que s'ha disparat només començar el partit, 22-3 per obrir la llauna en els 7 primers minuts i mig, i la veritat és que el partit s'ha gairebé acabat, Dalton Holmes i Artur Kurux han destrossat l'equip d'Aito de sortida, que no han tingut cap mena de capacitat de resposta. La sagnia s'ha allargat al segon quart amb una màxima diferència, 55-23, i Baskonia ha fet una mica el que ha fet el Barça, a gestionar els minuts en aquesta compaginació ACB Eurolliga. És veritat que el Girona ha guanyat el parcial de la segona part, però mai hi ha hagut cap mena d'opció de remuntada, i Aito, que no ha amagat el seu enuig a la sala de premsa.
Es contento porque no quita que el Baskonia haya jugado bien, pero sí quita que nosotros hemos jugado sin energía. Es una cosa que no puedo entender. Estoy hablando del primer tiempo, pero luego ya pues ha estado un poco mejor, porque peor era imposible. Lo primero que hace falta jugar para jugar a un cesto es jugar con energía, y nosotros pues no lo hemos hecho.
Dades que il·lustren la destrossa que ha sigut la primera part del Girona avui a Vitòria. 25 rebots a 14 en els primers 20 minuts. Baskonia 12 de 21 en triples, Girona 2 de 16. Una dada que em sembla que és la dada. Girona ara mateix és el pitjor atac de l'ACB, 73,4 punts per partit. Cert és que defensivament són el 8è millor equip, ho equilibren una mica per aquí, però la dada potent és, sense Marc Gasol, el Girona està promitjant 59 punts per partit.
Insuficient.
La classificació per baix s'estira, hi ha 7 equips en la lluita per la salvació, Obradoiro i Fuenlabrada 3 victòries, Saragossa, Girona i Manresa amb 2, Manresa és l'equip que està en descens, Betis amb una sola victòria avui ha perdut de manera clara contra el Madrid a casa.
És el CUE, el conjunt andalús. Remata el Mundet, guia de partits per aquesta setmana, què tenim?
A veure, el Barça dijous juga a l'Eurolliga, 11a jornada a la pista de l'Alba de Berlín, en el que serà el retorn d'Òscar da Silva al seu antic equip. Dissabte juga a la pista del Obradoiro i va directament de Berlín cap a Santiago de Compostela. El Joventut, dimarts, rep el Bourg-en-Bresse a l'Eurocup, 6a jornada. Dissabte a la tarda té derbi a la pista del Manresa, un Manresa que aquesta setmana té la setmana neta, no té Champions. El Barça, Breogán de Lugo, diumenge al migdia. En una setmana, una reprèn la Lliga Femenina, després de l'aturada per les finestres FIBA, hi ha hagut partits classificatoris per l'Eurobàsquet, amb doble jornada. Partits divendres i diumenge, jornades 9 i 10. Es comença a acostar ja al tall de la Copa de la Reina, a la jornada 15. L'Uni Girona rep l'Araski de Vitòria divendres a Fontajau, al vespre, i va a la pista del Jairis de Múrcia, en el que serà, compte, el retrobament amb Eric Surís, que acaba de fitxar pel conjunt murcià. El Cadí la Seu va a Saragossa divendres al vespre i rep el València, partit difícil, al Palau d'Esports diumenge a la tarda. I el Barça Sant Feliuenc té sortida complicada precisament divendres a la pista del València i tanca la setmana amb l'IDK de Guipúscoa al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat diumenge a 6:15 de la tarda.
Ho anirem explicant, setmana intensa de bàsquet. Gràcies, Mundet.
Una més, bona nit.
Ens deixem alguna cosa abans de marxar, Ricard Rovirosa. Hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Doncs mira, amb envola el Barça derrotat al Cisne de Pontevedra per 25-43 i aferma el seu incontestable lideratge en ple de victòries a la Lliga. L'equip de Carlos Ortega ha igualat la seva millor notació de la temporada a l'Asobal que havia aconseguit contra el Puente Genil. Els màxims golejadors de la conjunt blaugrana han estat Luis Frade amb 10 gols, amb 12 llançaments, i Artur Pereira amb 8 dianes. I en tennis, la selecció de Canadà ha guanyat la Copa Davis a Màlaga, superant per 2-0 a Austràlia. Per una banda, el canadenc Denis Chapovalov ha guanyat a l'australià Kokkinakis per 6-2 i 6-4 i per sentenciar el títol, Félix Auger-Aliassime ha derrotat Àlex de Miñaur per 6-3 i 6-4. Auger-Aliassime, amb 22 anys, torna a casa amb la Copa invicta després de guanyar els seus 4 partits, 3 d'ells en individuals. Ha estat el millor tenista en la pista coberta al llarg de la temporada i tanca l'any en la 6a posició del rànquing ATP. És la primera vegada a la història que Canadà s'emporta el torneig i es converteix en el 16è país que guanya la Davis, una llista que capçala els Estats Units amb 32 títols, seguits per a Austràlia amb 28.
La Davis de Piqué, que s'ha acabat avui amb aquest triomf de Canadà, amb Félix Auger-Aliassime, el nano que entrena, Toni Nadal, sent gran protagonista. Mira, el Canadà avui estaran fotuts per l'eliminació del Mundial de Futbol, però contents per aquesta primera Copa Davis de tennis de la seva història. No està malament. No marxi, Ricard, que ara repassarem les portades. Exacte. Abans, una coseta més. Aquest matí s'ha disputat l'edició número 99 de la cursa Jean Bouin. 99 edicions ja de la Jean Bouin. Unes 10.000 persones repartides entre diverses curses de diverses categories i distàncies han omplert els carrers de Barcelona aquest matí. N'ha estat pendent la Gemma Montero. Hola, Gemma.
Hola, Aleix, bona nit.
Escolta, i per fer-ho bé i per rematar-ho, per fer-ho rodonet, Gemma, en ple Mundial de Futbol, va i la Jean Bouin la guanya un corredor que es diu Ilias FIFA, oi?
Sí, no podia ser d'una altra manera, no? Ilias FIFA, de Santa Coloma a Gramenet, d'origen marroquí, s'ha imposat a l'elit masculina de la Jean Bouin en 29 minuts i 39 segons. És la cursa de Barcelona per antonomàsia que organitza Mundo Deportivo. Ell és d'origen marroquí, resideix a Catalunya des de fa molts anys, ara en té 33 i ha guanyat aquesta cursa de 9.900 metres amb 10 segons d'avantatge sobre Santiago Catrofe i 44 segons per sobre d'Hisham Sigeni. La seva tàctica havia estat molt clara.
Bueno, la verdad, la carrera hemos ido primera vuelta lentos y claro, yo lo tenía pensado en la última vuelta, haré un cambio justo en la subida, un cambio fuerte, el que si quedara conmigo pues tenía que pagar la factura. Llegaremos los dos muertos.
Recordem que FIFA ve d'estar 4 anys sense competir des del 2018 fins al maig d'aquest mateix any per una trama de tràfic de substàncies dopants. És a dir, ell no ha estat sancionat per dopatge, mai no s'ha dopat, i encara està lluitant per demostrar la seva innocència perquè diu que ell no ha estat mai relacionat amb tota aquesta trama, però sí que ha hagut de complir la sanció perquè la va recórrer al TAT i no li van concedir. Meritxell Soler s'ha imposat en les dones amb 22 minuts i 58 segons, segona l'equatoriana Caterine Tisalema, 23 segons més lenta que Soler, que té un gran objectiu per endavant.
He començat a marcar ritme ja des del principi, com a mi m'agrada. Bueno, al final he començat ja una mica rapideta i aviam qui m'aguantava. I bueno, és la meva tàctica sempre, no? Anar al meu ritme, i m'ha funcionat. L'any passat vaig quedar segona a l'esprint final i bueno, tenia aquella espineta clavada i aquest any me l'he pogut treure.
I pel que fa a les curses populars, victòria de l'andalús de Jaén, Alberto Casas, en 30 minuts, 27 segons, un camioner de 29 anys que ja en fa 5 que guanya l'opció de participar a la prova de Barcelona.
Hemos venido de Jaén, hemos venido sobre 20 personas. En Jaén hace un circuito de carreras populares y el primero de cada categoría, primero senior, primero veterano, primero veterano bebé, todos reciben el premio de venir el fin de semana a Barcelona y disputar esta carrera.
En dones no ha tingut rival la Cristina Silva, la corredora de Barcelona, guanyadora de la cursa del Mercè, de la Beòvia, ha guanyat en 34 minuts i 33 segons.
Molt bé, Gemma, perfecte, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. I abans de les portades, mirarem, com cada dia, les millors quotes dels partits d'aquest Mundial. Entrarem primer a Esportium Ponés, perquè Esportium ja sabeu que és la casa d'apostes més gran del país. Per exemple, d'aquest dilluns, al Camerún-Sèrbia, Esportium Ponés, 5 euros per euro apostat es paga la victòria del Camerún. I a 1 euro amb 72 per euro apostat, la victòria de Sèrbia. L'empat a 3 euros amb 60 per euro apostat. I un altre dels partits destacats és el Portugal-Uruguai. Doncs la victòria de Portugal, Esportium Ponés, es paga a 2 euros per euro apostat. L'empat a 3 euros amb 30 i la victòria dels uruguaians a 3 euros amb 90 per euro apostat a Esportium Ponés.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
I també entrarem un moment a Winamax.es. L'altre gran partit de la jornada és el Brasil-Suïssa. A Winamax es paga a 1 euro amb 45 la victòria del Brasil. A 4 euros i mig per euro apostat l'empat entre Brasil i Suïssa. I a 8 euros la victòria de Suïssa, que podria ben bé ser, perquè Suïssa està jugant molt bé a futbol. 8 euros per euro apostat la victòria del Suïssa, dels suïssos contra brasilers a Winamax.es. I el Corea del Sud gana. Té unes quotes boníssimes en els tres possibles resultats. La victòria dels coreans a 2 euros amb 60 per euro apostat. L'empat a 3 euros amb 10. I la victòria dels africans de Ghana, de l'equip d'Iñaki Williams, a 3 euros per euro apostat a Winamax.es. Ja sabeu que Winamax té les millors quotes. Et porta el millor futbol del món. Aquest Mundial aposta per Winamax. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. I les portades, Ricard, què trobarem demà a la premsa?
Doncs mira, el Mundo Deportivo titula Empate Titanico, amb la imatge de tots els jugadors de la selecció celebrant el gol de Morata. En la mateixa línia, el diari Sport diu puntazo, amb Morata també celebrant el gol encapçalant la portada. L'Esportiu, en canvi, ho enfoca des d'una altra mirada i titula suspèn repartit i afegeix Alemanya agafa aire quan pitjor ho tenia i manté obert el grup. I si anem als diaris de Madrid, el Marca, portada calcada al diari Sport amb aquest puntazo com a titular, i l'As diu apunto amb Morata celebrant el gol que assegura el pas a vuitens de la selecció si dijous empata amb Japó.
I tant que sí, ens seguirem parlant dijous d'aquesta selecció espanyola. Gràcies, Ricard.
A tu.
A descansar, bona nit. Gràcies al Daniel Puntí Prats, un diumenge més a la part tècnica del Tu Diràs i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i amb més Mundial.
Tu Diràs.
Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
Winamax, les millors quotes.
Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
RAC 1.
Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Toma, Espanya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1, amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. Aquest dilluns és el Cyber Monday, el dia en què molts comerços, sobretot grans cadenes, fan descomptes en productes que es poden adquirir en línia i arriba després d'un cap de setmana de Black Friday molt desigual. Els comerciants preveuen que, pel que fa a les vendes, aquest Cyber Dilluns sigui molt semblant al de l'any passat, amb preus i ofertes molt similars als que hi va haver divendres i que han durat tot el cap de setmana. Ara bé, mentre les botigues del centre de Barcelona asseguren que han tingut una bona afluència de clients, el petit comerç diu que aquest Black Friday han venut força menys que altres anys. El president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, assegura a RAC1 que els botiguers han tingut menys ingressos que ara fa un any, però el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, diu que les botigues del centre sí que s'han beneficiat del Black Friday.
Les primeres dades que ens arriben dels nostres associats és que no ha estat un Black Friday millor que el de l'any passat i que, en general, les vendes han estat un pèl per sota respecte a, doncs, això del 2021.
Valorem molt positivament aquest cap de setmana de Black Friday, donat que en un cap de setmana s'ha concentrat una important activitat comercial.
Caldrà veure, doncs, com funciona ara el Cyber Monday. Recordem que des d'ahir i fins al dia de Reis, els comerços a Catalunya també poden obrir tots els diumenges. I aquest cap de setmana també ha sigut el primer amb estacions d'esquí obertes. Concretament, la que ha estat oberta ha estat l'estació de Baqueira, al Pirineu de Lleida, que assegura que ha tingut una bona afluència d'esquiadors els primers dies i que finalment ha pogut obrir més pistes de les que preveien, uns 50 quilòmetres esquiables. El director comercial de l'estació, Xavier Oveira, explica a RAC1 que han superat la prova de foc i que ho tenen tot a punt pel pont de la Puríssima.
Això és una mica de, diguem, d'escalfament per el que vindrà la setmana que ve. És molt important obrir, que rodi tot, que tot funcione i això és molt important per nosaltres. Més que superar, jo crec que amb nota la gent ha gaudit d'unes condicions que jo crec que la majoria de clients no s'esperaven. Aquella nevadeta de 5-10 centímetres al divendres per la tarda nit va fer que, bueno, que hem gaudit.
La resta d'estacions catalanes es posaran en marxa aquest divendres a les portes de dos caps de setmana en què esperen una alta afluència pel pont dels festius del 6 i del 8 de desembre. Aquest dilluns el Banc dels Aliments comença a repartir el menjar que va recollir divendres i dissabte al Gran Recapte. L'organització calcula que aquest any l'edició ha superat i molt les xifres de l'any passat. La quantitat recaptada se situaria al voltant dels 5 milions d'euros, que de fet era l'objectiu marcat per la campanya i que és tot un èxit en comparació amb l'any passat, quan es van recaptar 3 milions. La campanya espera recollir prou aliments per poder vestir les famílies durant 2 o 3 mesos. I per cert que aquest dilluns també hi torna a haver jornada de vaga a l'aeroport del Prat. És la protesta dels tripulants de cabina de Vueling, que faran aturades tots els dilluns, divendres, diumenges i festius fins al 31 de gener. L'aturada la fan per reclamar un augment del sou del 13%. Més coses. Ha mort aquest diumenge als 82 anys el diplomàtic català Francesc Vendrell. Va ser l'home de les Nacions Unides a l'Afganistan entre el 2000 i el 2002 i el mateix any va passar a ser el representant especial de la Unió Europea davant de l'ONU. Era llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona i graduat en Història Moderna a la Universitat de Cambridge. Va ingressar a l'ONU el 1968 amb 28 anys i va ser-ne el representant personal del secretari general en els processos de pau del Salvador, Nicaragua, Guatemala i Timor. Durant els anys 90 va participar en missions diplomàtiques al Caucas i a Haití, fins que el 1999 va ser nomenat responsable de l'oficina d'assistència del secretari general pels assumptes polítics d'Àsia, el Pacífic, Amèrica i Europa. Vendrell també va rebre més la Creu de Sant Jordi. I un últim apunt, perquè el disc de la Marató de TV3 ja s'ha convertit en el més venut de l'any, després que se n'hagi fet una tirada de 200.000 unitats físiques. A banda, també encapçala la llista de les més descàrregues a la plataforma digital d'iTunes. A l'àlbum hi han col·laborat 185 artistes, entre ells Antonio Banderas, Morat, Els Catarres o les Tanxugueires. La marató d'aquest any de TV3, dedicada a les malalties del cor, es farà el diumenge 18 de desembre. I ara els esports, amb Ricard Rovirosa.
El Mundial de Qatar, Espanya no passa de l'empat a un contra Alemanya, un resultat que permet a la selecció espanyola deixar-se força encarrilada a la classificació i a l'Alemanya continuar en vida en el campionat. L'equip dirigit per Luis Enrique tindrà prou amb un empat a l'última jornada contra Japó per classificar-se. Altres partits jugats avui al Mundial, Croàcia ha guanyat a Canadà per 4 gols a 1 i de la jornada d'avui crida l'atenció a la derrota de Bèlgica davant el Marroc per 0-2. D'altra banda, el Japó ha perdut contra Costa Rica per 0-1. A la Lliga Femenina, amb un Civitas Metropolitano amb gairebé 25.000 espectadors a l'estadi, nou cop d'autoritat del Barça femení amb una victòria per 1-6. Les blaugranes continuen líders invictes a la Lliga amb 8 punts més que el Madrid, que té un partit pendent i deixen les matalasseres a 10 punts. Abans de jugar l'altre equip català de la Lliga, Levante Les Planes, que ha perdut a domicili per 3-0 contra la Reial Societat. En bàsquet, a l'ACB, jornada de cara i creu pels dos equips catalans jugats avui. Al Palau Blaugrana, el Barça ha guanyat el Granada per 100-82 i, en canvi, derrota del bàsquet Girona a la pista del Baskonia per 95-68. En tenis, la selecció de Canadà ha guanyat la Copa Davis a Màlaga superant per 2-0 a Austràlia i a la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha derrotat el Cisne de Pontevedra per 25-43 i aferma el seu incontestable lideratge amb el 13è triomf en 13 jornades.
I pel que fa al temps, l'arribada d'un front farà que entre la matinada i el matí d'aquest dilluns caiguin ruixats dispersos a qualsevol punt del país. En principi, poca cosa, i tindrem més calma a la tarda, però nevarà tot.